conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats a tothom. Aquells que ens escolteu a través d'internet o el que ens escolteu des de qualsevol de les poblacions que coprodueixen l'Espai Vital. Parlem de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà i Santa Perpètua de la Moguda. Però bé, comencem, com sempre, donant la benvinguda a la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Com et trobes?
Mira, el dematí bé, per la tarda ja tururu.
No, però t'estic dient ara, Teresa.
Ara no et dic el dematí bé.
Ah, doncs ja està. I a l'altre costat de la taula tinc el nostre cercador, l'Alfredo Ángel Cano Toledo. Bon dia.
Bon dia.
Avui replet de notícies.
Replet, com sempre.
De la plana web d'Espai Vital, que és un blog. Apunteu. Les 3 W, ràdio, guió, normal. Espai, guió, normal. vital.blogspot.com. Atreviu-vos a entrar i escolteu aquest programa en diferit i a través de la web. Avui és un dia especial, ens acompanya una flota important de la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet, Montcada. Ell és en Francesc Rosset, per un costat, que és el president de Creu Roja.
Bon dia, Xavi.
De la comarca. President de la Creu Roja, aquí.
Comarcal, hem ascendit.
Què tal, Francesc? Tot
doncs,
bé?
Doncs sí, per ara sí, anem tirant. Personalment, amb els achaques propios de l'edat, però bueno, que sí, una mica de mal d'esquena, però bueno. Bé, gràcies.
Molt bé, i amb tu ens acompanya també la Claire Delgado. Ella és voluntària de Creu Roja. I Cordills, quina voluntària, eh? Té un parell de nassos per tirar endavant tots els projectes que ens porten aquí a la ràdio. Hola, Claire, què tal?
Hola, buenos días.
Como le digo a todos, ¿cómo se encuentra?
Ah, muy bien.
Bien.
Y mejor por estar compartiendo la mesa con todos ustedes.
Muy bien, genial, precioso. Una manera excelente de empezar un programa. L'Espai Vital, que amb 3, 2 o 1, comença el programa d'avui.
Això és Espai Vital.
I vostès diran, per què tenim aquí a la Creu Roja? Doncs jo els hi explico. La Creu Roja avui està aquí per parlar de guerra. Sí, senyors, de guerra, d'una batalla, la batalla de Solferino, que es va realitzar a la població de San Martino, Itàlia, l'any 1859, i que té molt a veure amb la funció que està fent avui en dia la Creu Roja, que ja porta fent-ho doncs, molts anys. Francesc, quina relació té la batalla de Solferino amb la batalla que porta la Creu Roja avui en dia?
Home, la relació jo penso que és molt important. Pensem que d'aquesta batalla, encara que Creu Roja és una institució pacificadora, no confonguem, no pacifista, sinó pacificadora, doncs paradoxalment va néixer o es va fundar a partir d'una batalla cruenta que és la que tu has mencionat, la batalla de Solferino. Llavors, en principi, era per donar suport i ajut en aquells temps als ferits dels conflictes armats, terrestres, sí. Però bueno, després es va anar estenent tota la Creu Roja va començar a adquirir unes altres funcions i fins a arribar ara a donar suport a qualsevol persona desvalguda que ho necessiti, o desafavorida o vulnerable. Però en principi l'origen està en aquesta, de Creu Roja, està en aquesta batalla, com penso que també pot explicar molt.
Sí, això és el que anava a dir. Diu, a l'entrada diu, sobretot porto aquesta senyora, que és tan col·laboradora amb la Creu Roja, perquè et parli precisament d'aquesta batalla, i jo el que he fet és preguntar-te tu. Però, Claire, ¿tienes algo que añadir a lo que ha dicho tu presidente?
Bueno, podría añadir cómo transcurrió la batalla.
Ah, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
¿Cómo transcurrió?
Mira, la batalla fue el viernes 24 de junio de 1859.
Ya hace unos años.
Muchos,
ya hace
muchos.
Unos años, sí.
Se enfrentaron el ejército de Francisco José por Austria y el ejército de Napoleón III, aliado con los italianos, por otra parte.
Ajá.
Total de combatientes, 300.000.
300.000 combatientes.
Muchos.
Era típico en aquellas guerras. Sí. Era típico, es un montón de gente y todos peleados. 300.000, muy bien.
300.000. Pero la batalla fue muy corta.
Ajá.
Duró solo 15 horas.
Madre mía, sí, cortita.
Sí, cortita.
El tiempo suficiente para pegarse un machetazo.
Sí. Porque de ahí quedaron 6.000 muertos y 42.000 heridos.
Ajá.
Así que fue corta, pero...
Intensa.
Sí, intensa, muy sangrienta. Y bueno, y después ahí empezó... el señor Dunant, ese día estaba ahí, es un ciudadano suizo, y trata de reunirse con Napoleón justo ese día de la batalla por cuestiones de orden personal. Y entonces llega ahí a la aldea de Castiglione, en donde se han refugiado más de 9.000 heridos, y en una iglesia, y entonces esta persona quedó impresionado de que ver que los heridos estaban ahí, nadie los socorría ni nada, uh-huh. y empezó a llamar a las mujeres del pueblo para hacer algo por esta gente. Y bueno,
bien, paremos un momento porque ese preciso instante...
Sí.
Es donde nace, sí. Cruz Roja.
Sí.
En el mismo momento en que se dice hay que ayudarlos, hay que hacerlo.
Sí.
Francesc, sí. Mira, no, sí o no.
És el motiu, no?
És el motiu, no? Però és en aquell moment amb el que es pot dir que va començar a funcionar Creu Roja, no?
Sí. Encara que, bueno, després el senyor aquest, impressionat per tot el que havia vist, va tornar a Suïssa.
Sí.
I, com segurament dirà la Claire, va escriure un llibret curtet, on descriu la batalla, i bueno, això m'agradaria més que continués la Claire.
Sí, home, sí, el que passa és que ha arribat un punt que dic que és aquí, el punt on s'inicia.
Sí, és el motiu. Aquest va ser el fonament de la Creu Roja, sí.
Muy bien, pues se da cuenta que hay muchos heridos y dice hay que ayudar,
sí,
a estas personas.
Sí.
Seguimos.
Y entonces, bueno, y él se hace dos preguntas. ¿No se podría, durante un periodo de paz y tranquilidad, fundar sociedades de socorro cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos mediante voluntarios dedicados abnegados y bien calificados para semejante obra? Como respuesta de esta pregunta, se fundó Cruz Roja.
Ah, lo ves como yo. Yo sabía que sí. Ahí se fundaba. Ya lo había hablado yo con Francesc, por eso lo miraba él. Y le he dicho, ahí es donde se fundó. Vale, vale, bien.
El que passa que oficialment no neix fins a uns anys, 4 anys després, el 1860... El
1863. 63.
Però bueno, sí, el fonament és
4 anys
aquest.
Després de la batalla.
Això.
Veus com jo... Tinc vista. Molt bé, doncs aquí en aquest moment es funda ja Creu Roja. Ara sí.
Sí,
aquí es funda. I què fa Creu Roja a partir d'aquell moment?
Bueno, hace muchas cosas, no solamente en tiempo de guerra. Uh-huh. También acá hay otra pregunta que sí. Hace Dunant.
Sí.
Y que dice, en circunstancias extraordinarias, como cuando se reúnen, por ejemplo, en Colonia o en Chalons, personalidades de arte militar de diferentes personalidades, ¿no sería de desear que aprovechen la ocasión de esa especie de congreso para formular algún principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado y rectificado, serviría de base para sociedades de socorro a los heridos en los diversos países de Europa? Como respuesta a esta pregunta, surgió el primer convenio de derecho internacional humano.
Aquestes dues preguntes, permetem la interrupció, figuren en el llibret que va escriure Henri Dunant, el fundador de Creu Roja, figuren en el llibre, exactament així, tal qual les ha llegit ella.
Molt bé, molt bé. La veritat és que avui estem vivint un espai vital històric, però emocionant. És d'aquelles històries de batalletes que explicava l'avi, però això va passar de veritat i les de l'avi no ho sabem encara. Molt bé, aquestes dues preguntes que van marcar un abans i un després. A partir d'aquí, després d'aquestes dues preguntes que es formulen, què passa? Francesc.
Sí.
Vale, doncs agafo...
Diu, vale, doncs.
No dic perquè...
Jo no volia, això és un jo no volia.
Mirant perquè agafi el relleu, doncs agafarem el relleu.
Sí.
Bé, el senyor Dunant... Bueno, jo primer voldria destacar una cosa, i és que, tal com ha dit ella, Dunant va organitzar després de la batalla, una assistència improvisada, però vull destacar una cosa que és un signe fundamental, és un principi fundamental de Creu Roja, i és que el senyor Dunant va, i les dones que ell va reclutar per oferir el que van poder en aquell moment, assisteix sense cap tipus de discriminació a ferits d'un bando, d'una part i d'una altra. És a dir, tant els soldats austríacs ferits com els soldats
francesos
i italians.
Sí.
Això és important perquè ha passat a ser la no discriminació per cap circumstància ni raó, ni de sexe, ni de situació social, ni de religió, ni de credo polític, etc. Ha passat a ser un principi fonamental de Creu Roja. Això volia destacar-ho. Bé, llavors, continuant, en Dunant reparteix, fa una primera edició del seu llibre, després d'acabar-lo, fa una primera edició que se subvenciona ell mateix de la seva butxaca,
sí.
Una edició que em sembla que recordar que era de 1.600 exemplars. I els reparteix entre els seus familiars, entre els coneguts, els seus amics, i també n'envia els sobirans, personatges polítics del moment, d'aquella època. Aquest llibret va tenir un èxit impressionant, va tenir una ressonància...
Què deia? Perdó, Francesc, tu què ho saps? O crec que ho podria saber. Què deia aquest llibret?
El llibret, simplement el que feia era, la primera part del llibret era descriure la batalla.
Uh-huh.
És un llibret que frapa una mica perquè, bueno, es descriu realment, doncs, els patiments que de tots aquells soldats en el camp de batalla, de tots els ferits. Uh-huh. I d'altra banda, Cap al final del llibre planteja aquestes dues preguntes que hem llegit abans, que són que seran la resposta d'aquestes preguntes serà l'origen, per una banda, de la Creu Roja i per altra banda del primer conveni de dret internacional humanitari modern, del dret internacional humanitari modern. Jo, si m'ho permets, no sé si
m'extenc... No, t'ho permeto, no, tranquil, que tenim una hora.
M'extenc massa. Sempre m'agrada dir també que a la Creu Roja normalment se la veu només com una organització assistencial que, amb catàstrofes naturals, amb catàstrofes ecològiques, amb accidents... La gent només veu normalment aquesta part, però... Ja és important aquesta part, però és que la Creu Roja té unes altres finalitats que es coneixen molt menys i que són tan o més importants que aquesta, i és la difusió del dret internacional humanitari, dels drets humans i dels nostres principis i valors. Pensem que el dret internacional humanitari potser la gent no sap massa bé què és. És el dret que s'aplica només en cas de conflictes armats per tractar de protegir a les víctimes de la guerra. La gran part d'aquest dret internacional és obra de Creu Roja. Per exemple, tothom haurà sentit parlar de les quatre convencions de Ginebra de 1949.
Sí.
El borrador que van aprovar els estats amb alguna modificació, però tot el borrador d'aquests quatre convenis i també els seus dos protocols posteriors el va redactar Creu Roja. Volia dir això. Després, seguim amb el relat.
Seguim. Endavant.
T'escoltem,
però amb intensitat, perquè escoltar-te tu és com escoltar un llibre,
sí,
Teresa?
Sí.
És com escoltar
moltes
un llibre.
Moltes coses, perquè ja ho havia sentit dedicat al meu pare.
Suposo, sí. Clar.
Bueno, perquè era allò que sempre col·laborava ell.
Ja, molt bé.
Em Creu Roja, pagava o no pagava?
Pagava.
Pagava?
Sí, una quota que tenia cada mes.
Bé, doncs si pagava ja és una altra cosa, vale. Molt bé, Francesc. Acabem, ja anem acabant amb el relat, perquè m'agradaria fer un tomb per les emissores municipals, coproductores, per saber quines són les novetats en quant a sanitat,
doncs,
i investigació sanitària.
Simplement dic que la ressonància del llibre, el que va fer, el que la conseqüència va ser que unes persones que el van llegir van quedar interessades en posar en pràctica les idees del senyor Donant i el van anar a veure.
Molt bé.
El van anar a veure i, bé, es va formar un petit comitè de 5 persones, que se li deia el comitè de los 5.
Sí.
I aquest comitè, llavors, el que va fer va ser intentar posar en pràctica les idees de Donant. El que va fer és convocar privadament una conferència internacional, que hi van assistir representants de 14 països, i d'aquesta conferència internacional, que es va celebrar del 26 al 29 d'octubre de 1863, doncs van sortir aprovades 10 resolucions i 4 vots que constitueix l'acte, això sí que ja oficialment constitueix l'acte fundacional de la Creu Roja. És a dir, oficialment Creu Roja va néixer a l'octubre de 1863, el moviment internacional. En aquest petit document, doncs ja es comença ja amb aquestes deu clàusules o
normes o
resolucions. Sí. Ja es comença a perfilar com seran les societats, els grups aquests de voluntaris que cada país i quines funcions tindran, etc. Bueno, és una mica així, hem revisat així molt breument i ràpidament una mica la trajectòria des de que la batalla de Solferino, que és el motiu, i fins que neix oficialment la Creu Roja. També voldria dir que molt poc després la Creu Roja d'Espanya doncs també es funda. Molt poc després vam ser un dels països, dels primers països que hi van participar, perquè si la Creu Roja Internacional neix a l'octubre de 1863, la Creu Roja Espanyola es funda el 6 de juliol de 1864. Un any, més o menys, un any després.
Molt bé, perfecte. La creació de Creu Roja Espanya i nosaltres, que en pressa fem una parada momentània, només momentània, perquè m'ho hem d'explicar què ha passat aquí, perquè sou col·laboradors amb tot ja, eh? És a dir, em parlaves que en la societat actual havíeu d'intervenir en uns sectors concrets. Doncs aquí heu donat uns diplomes per intervenir també en uns sectors concrets i en unes qüestions concretes. Ensenyen a parlar el català. Sí, sí, s'hi explicarem després. Fem la roda informativa, comencem amb Cerdanyola. Com sempre, allà es troba la Mònica González. Escoltem-la. Bon dia.
Molt bon dia, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio us expliquem avui que la Unió Comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental ha iniciat un curs de llenguatge de signes, el llenguatge de les persones sordes, que s'imparteix cada dimecres a les dependències del sindicat al carrer de les Puntetes de Cerdanyola. Un total de 20 alumnes de Cerdanyola, Sabadell i Terrassa realitzen aquest curs de 25 hores de durada amb Maria Morales com a professora. L'alta demanda aconseguida farà possible la continuïtat del curs, ja que fins i tot hi ha persones que es troben en llista d'espera. El curs actual finalitzarà el pròxim 10 de juny. Recordem que la llengua de signes és una llengua natural de les persones sordes, gràcies a la qual poden establir un canal d'informació bàsica per a la relació amb el seu entorn social. La llengua de signes estableix la comunicació entre persones per un canal visual i especial i no per l'auditiu que s'utilitza amb el llenguatge oral. Unes 32.000 persones utilitzen la llengua de signes catalana. Uns 25.000 usuaris oients d'aquesta llengua i aproximadament més de 7.000 persones sordes usuàries. Les llengües de signes poden ser agrupades per relacions de parentiu amb d'altres llengües signades. En el cas de la llengua de signes catalana, s'estima un 50% d'intel·ligibilitat només amb la llengua de signes espanyola i un percentatge similar amb la llengua de signes valenciana. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Us ha parlat Mònica González.
Gràcies, Mònica, dels serveis informatius de Cerdanyola Ràdio. D'uns serveis informatius amb uns altres, però en aquest cas de Ripollet. Rima Herrera, bon dia.
Hola, Xavi. Aquesta setmana des de Ripollet us expliquem que el passat 13 de maig l'Associació Lectura Fàcil va presentar a la Biblioteca Municipal una prova pilot per tal de potenciar la creació de clubs de lectura per a persones que tinguin dificultats lectores. L'activitat compta amb el suport del Patronat Municipal de Cultura i la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn. Carme Amallol, presidenta de Lectura Fàcil, va ser l'encarregada d'explicar als assistents a què consistirà el projecte. Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents o pàgines web elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats lectores. Segons va exposar Mallol, els destinataris d'aquest tipus de projecte són els immigrants recents, persones amb problemes d'aprenentatge o amb algun tipus de discapacitat mental. L'objectiu de l'associació és potenciar la lectura de manera general i des de l'associació Lectura Fàcil s'ofereix la possibilitat als professionals que vulguin de fer un taller per a coordinar un club de lectura. A més, també se subministren llibres i tot el suport necessari. I això és tot per aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Rem Herrera. Anem cap a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera.
Hola, Xavi. Avui us parlem de Cristina Arroyo, de l'Associació de Minusvàlids de Barberà, que és la gran guanyadora en la categoria d'esportistes de la 5a edició de la Nit de l'Esport a Barberà del Vallès. D'aquesta manera, la millor esportista del 2008 és la jugadora d'hoquei en cadira de rodes elèctrica Cristina Arroyo. Ha participat en totes les competicions organitzades per les federacions catalana i espanyola i, d'entre d'altres resultats obtinguts, destaca el subcampionat de Lliga Catalana i la tercera posició en el Campionat d'Espanya. També ha participat en els primers Jocs Catalans Adaptats que es van celebrar a la nostra ciutat ara fa un any. Recordem que la Nit de l'Esport és un acte d'homenatge que vol fer un reconeixement públic a les persones i a les entitats que han destacat pels èxits assolits la passada temporada o per la promoció que han fet de l'esport. Des de Barberà és tot.
Gràcies, Núria. Anem a Montcada. La setmana passada era la Sílvia Díaz. Aquesta setmana és la Sílvia Alquézar.
Hola, salutacions des de Montcada. Tornen els actes a Montcada amb motiu del Dia Internacional per la Salut de les Dones. Les regidories de Salut Pública i Consum i de Dona i Igualtat i la xarxa de dinamització han elaborat un programa d'activitats format per tallers, exposicions i xerrades amb motiu de l'efemèride, que oficialment és el dia 28. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament s'adhereix a la campanya que reivindica el paper del col·lectiu femení en la presa de decisions en qüestions com la sexualitat, l'autoestima, l'avortament i l'afectivitat, entre d'altres. L'acte central serà una xerrada sobre els canvis a la vida de les dones a mesura que es fan grans, que oferirà la psicòloga de la Universitat de Còrdoba, Anna Freixas, el 28 de maig a 6:15 de la tarda a la Casa de la Vila. El programa, però, comença demà dijous amb un taller a l'Esplai per la Dona. Dissabte es farà un curs de biodança al Centre Cívic en Cuyàs amb el nom La Dansa de la Vida, que s'allargarà fins al juny. Un altre taller que es posa en marxa és de Tai Chi el dia 26 amb el nom L'equilibri del cos i la ment, a càrrec de Roser Alcover, que es farà al Jardí de la Casa de les Aigües. El mateix dia, el Centre Cívic La Ribera ofereix el taller Parlem de Sexualitat a 6:45 de la tarda, activitat que es repetirà el dia 29 a Can Cuyàs. El 27, la Fundació Autònoma Solidària i els Mossos d'Esquadra de Montcada faran un taller sobre joves i drogodependències. Sobre aquest mateix àmbit, la Ribera acollirà una altra activitat el dia 26 a les 6, el dia 29 a les 6, dinamitzada per Creu Roja. El programa es complementa amb dues sessions de cinema i l'exposició de Médicos Mundi, Salut es nombre de mujer, que fins al juny s'exposarà a la Biblioteca Elisenda de Montcada. Això és tot i fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Alquézar. Ja heu sentit cursos de Tai Chi?
Tai Chi.
Tai Chi. Ja sabeu què és el Tai Chi, oi?
Pues no sé.
No. Digue, pues no. I tu ho saps, Alfredo?
Sí, és una disciplina, em sembla que japonesa, on el cos i la ment es posa
en
contacte i et relaxes i tot això. Ho fan molt la gent gran, em sembla.
Sí.
Bueno, doncs ja queda clar. Anem cap a l'última de les emissores. Santa Perpètua de la Moguda. Hola, Estrella.
Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Avui, des de Santa Perpètua, us hem d'informar que la nostra ciutat, Santa Perpètua de Mogoda, acull dissabte 23 de maig la festa dels 10 anys de la Federació d'Entitats de Discapacitats del Vallès Occidental i Oriental, FEDISBA. L'activitat tindrà lloc al Parc Municipal a partir de les 5 de la tarda d'aquest dissabte. L'eslògan de la desena, el desè aniversari de FEDISBA és «Són 10 anys i continuem reivindicant». FEDISBA va néixer el març de 1999 degut a la necessitat de comunicació entre les diferents associacions de discapacitats i per fer força a les administracions per reclamar serveis com places d'educació especial, centres ocupacionals, centres de dia, residències i pisos tutelats o la millora en el transport cap a aquests equipaments. Des de fa uns anys s'organitza una festa anual, la trobada de FEDISBA, i aquest any es fa a Santa Perpètua. L'activitat festiva, organitzada per la Federació i per l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua, es desenvoluparà a partir de les 5 de la tarda al Parc Municipal situat a l'Avinguda de Santa Antiga. Tots els participants rebran de regal un mocador commemoratiu. Entre els actes previstos hi ha actuacions de l'entitat Amics del Vall de la nostra localitat, activitats organitzades per diferents esplais, un berenar popular, rifa de quadres, lots i pernil i un ball de fi de festa. En aquesta festa participaran les entitats de discapacitats de Montcada i Reixac, Martorelles, Palau Solità i Plegamans, Montornès, Montmeló, La Llagosta, Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, i es preveu l'assistència de responsables municipals de tots aquests municipis. Des de Ràdio Santa Perpètua, us convidem a gaudir de la festa dels 10 anys de FEDISBA aquest dissabte 23 de maig. Fins la setmana vinent. Adeu, Xavi.
Estàs escoltant Espai Vital.
Potser no en sents, però hi som. Potser no te n'has adonat, però sense la teva ajuda segur que no hi seríem. Fes-te soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92.
Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Doncs molt bé, seguim aquí a l'Espai Vital, a la taula rodona que hem creat amb membres de Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, tanto la Clèria com el francès, que estan aquí avui a parlar-nos de tot el que era la batalla de... jo sempre dic tosferino i no és tosferino, home, és la de solferino. És que em surt així i no hi podem fer res. Doncs molt bé, hem parlat d'aquesta batalla, hem parlat de com es va crear la Creu Roja, l'entitat com a tal, però jo vull parlar que no solament doneu suport vital a les persones que ho necessiten, sinó que doneu estudis, també. Jo, pel que estic llegint aquí, heu donat, a veure què heu donat. Sí, dos diplomes, un, a veure com era, sí, acreditatius de cursos de coneixement de l'entorn i iniciació al català. Suposo que això és amb els immigrants, no?
Doncs sí, resulta que entre les diverses activitats que fem a l'Assemblea Comarcal, una d'elles és que som un punt d'atenció a l'immigrant. Uh-huh. I a part d'oferir la informació de moltes coses que per ells poden ser importants, doncs els hi fem aquests dos cursos. Coneixement de l'entorn, doncs és simplement que...
On està l'Ajuntament? On està
la
plaça de l'Església,
sí, sí,
no?
Sí, sí, se'ls ensenya, se'ls passeja per la ciutat perquè visitin i localitzin els principals llocs que els hi poden ser necessaris, Ajuntament, serveis socials, per el que puguin necessitar, mercats, mesquita si n'hi ha, sí. Si són musulmans, en fi, tot el que podem. I, bueno, llavors també l'altre és...
Cursos de català.
Facilitar-los una mica la iniciació al català, o el català més senzillet i més quotidià. No surten d'allà puguent guanyar el Premi Sant Jordi.
No, això però també... com a mínim defensar-se.
Sí, per defensar-se, exacte.
Clèria, aquesta... ¿ya te defiendes tú?
Sí, sí, yo ya he hecho dos cursos.
¿Ya has fet dos cursos?
Sí, y sí. No hablo mucho porque me da...
Un poco apuro.
Sí,
pero yo que un poco de apurillo.
Entender, entiendo bastante. Entenc. Sí.
Molt bé. Molt bé, deies francès, perdona, és que jo...
No, sí, és que precisament anava a dir que ella havia passat per aquests cursos, sí. I m'agradaria que parlés ella i també parlés del voluntariat.
Vale, muy bien.
Sí, también se asesora a las personas cómo hacer para alquilar un piso... porque la forma puede ser diferente a las de los países de origen.
Bueno, estamos haciendo ya de promoción inmobiliaria, haciendo alquileres. Creo que Roger la... es que había un chiste, no puedo decir porque son parolas que no puedo decir. Pero ser de la Cruz Roja es la leche. Asumir de la leche. Háganse socios.
A ver si va a salir un Florentino Pérez.
Un Florentino puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Per cert, entre parlar i parlar, tinc la Teresa aquí oblidada.
Sí, sí.
Remenant cassoles i no sé què farà. Avui?
Avui coll de xai en suc.
Coll de xai?
Xai, sí.
Molt bé.
Al mercat, a la carnisseria, ja tot tallant a trossos, i es fa com si els rostissis, si posa aigua, que faig un xup-xup rato, bueno, ja us ho diré.
Bé, ara ens ho explicarà, ja està. Coll d'animal avui al menjar...
Perquè volia donar... porc o una cosa, però pensar que encara està amb això, la grip del porc, saps què, no donem porc per si que...
Però es pot menjar, Es pot menjar, ja ho han dit, que té la grip però tu te'l pots menjar.
Sí, no, ja n'he menjat i no l'he agafat.
No l'has agafat, no?
No, veus?
Fet... A més, la volem sentir, la volem sentir, ah, perquè els de Creu Roja també mengem, eh?
Ah, també?
Ah, sí, 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 ja ens va bé. I us ho feu vosaltres.
Ah. Aquests de Creu Roja fan de tot.
Sí, sí. No,
ja ho
sé. Està, no. Està,
i recullen també.
Està comen, comen i tot.
Ah. Home, jo estic content avui perquè la Creu Roja m'ha donat una altra lliçó d'història, jo com a història. Oh, estic molt content perquè no sabia de la fundació de, exactament de la Creu Roja.
Ah.
Quan va ser... Ah. Tot això. No sabia, estic molt, molt, molt content.
No sabia que eres historiador.
Sí, sí.
Mira,
doncs mira,
neteja pedres. Ell diu que és historiador, dic que neteja pedres als jaciments.
No, soc historiador i també soc arqueòleg. Només tenia una pregunta, perquè, és clar, està la Creu Roja, però també tenim la Creu Roja dels països musulmans amb la mitja lluna. Uh-huh. Aquesta quan va néixer? Perquè és el meu... Quan va néixer... La Creu Roja, la mitja lluna als països musulmans.
A veure, la Creu Roja és la mateixa, eh? El nom de Creu Roja és el nom complet de Creu Roja, és Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. Això és el nom, per no ser, com que és massa llarg, doncs diem simplement Creu Roja o Creu Roja Internacional. Jo no sé exactament quina va ser la primera...
Suposo que com l'altra, com totes. També fas unes preguntes...
A partir de Ginebra, a partir de la Fundació Ginebra, es va anar extenent, a cada país es va anar extenent la idea i ara actualment som quasi un moviment universal. Hi ha 168, estem representats a 168 països. Hi ha Creu Roja a 168 països. No sé si sabeu que hi ha 194 països estats sobirans, doncs sí. Nosaltres estem representats a 168 d'ells, ara per ara. És a dir, quasi bé a tot el món. Unes Creu Roja són més potents, unes altres són més pobretes, però hi ha Creu Roja ara mateix a 168 països.
T'ha quedat clar?
Sí, sí, m'ha quedat clar. Era la diferència de la mitja lluna.
Bueno, la mitja lluna era la guerra de l'Àfrica que hi va haver, i Malilla i tot allò. L'any, potser, 1920, potser no n'hi havia. El meu pare hi va estar-hi. I sento, vull dir, allò que vaig sentir anomenar a vegades, no, estigui allà a la mitja lluna.
Sí, sí. Potser m'he deixat alguna cosa, lo de la mitja lluna. Per què s'utilitza el signe de la mitja lluna? Doncs el motiu és una mica... perquè guerra russo... turca, em penso que va ser el 1800, no recordo exactament aquesta dada, els soldats que turcs no volien ser atesos per personal de Creu Roja que portés la creu, perquè li donaven una connotació cristiana.
Mm-hmm. Sí, és que això ens sonava.
Sí. I llavors Turquia va ser la primera que va adoptar... per dir d'alguna manera, sense encomanar-se gaire a ningú, la mitja lluna roja. I aquest signe el Comitè Internacional el va acceptar, o la Creu Roja Internacional el va acceptar, i per això hi ha aquest signe. No sé si sabeu que n'hi ha un tercer.
No ho sabia.
Doncs sí, des de l'any passat. Resulta que els jueus no volien acceptar ni la Creu Roja
ni la mitja lluna.
Ni la mitja lluna.
Molt bé. I ara, i què?
Ara tenim un signe que és un quadrat, un marc quadrat, sí. Vermell, sí. Que s'apoya en un dels seus vèrtexs i se'l diu el cristal rojo. Està aprovat i el podem portar també. Són ara la Creu Roja, però és la mateixa Creu Roja, eh? És la mateixa Creu Roja, es pot distingir per tres.
Però el que no varia francès és el color de Creu Roja.
No, el color.
I el color vermell.
És el roig sobre fondo blanc.
Perfecte. Digui.
Te podia dir com fue que salió la insignia, esta, el emblema.
El emblema, sí.
Se tomó como signo heráldico de la Cruz Roja, la Cruz Roja sobre fondo blanco, para rendir homenaje a Dunant, que es suizo, porque el emblema es los colores invertidos de la bandera de Suiza.
Ajá.
Sí. Entonces, de ahí...
¿Y por qué se coge los colores de la bandera suiza?
Porque quien la inventó fue suizo.
Sí. No, porque el señor Dunant, sí. que fue el que...
El fundador
de Cruz Roja, era suizo. Entonces, claro. Para hacerle un homenaje, tomaron los colores de la bandera suiza.
Él era suizo, la primera conferencia se hizo en Suiza, la siguiente conferencia diplomática, de donde salió el primer documento de derecho internacional humanitario, se hizo en Ginebra, en fin, por todas estas...
Bueno, t'ha quedat clar ja?
Callaràs
o no ara?
Jo sé.
Mira, ara us dic que us calleu tots i escolteu a la Teresa Diviu, que ens porta xai amb suc, em sembla que m'ha dit que era, oi que sí?
Sí.
Com estofat, sí.
Ah, doncs va, som-hi. I aquesta sintonia que, cada cop que la posa, riem.
Clar.
Alguna cosa tindrà a veure.
Alguna cosa caurà, oi?
És que té bona pinta, ja, eh?
A veure, coll de xai,
amb
suc.
Amb suc, o estofat amb patates.
Estofadet, molt bé. Ves encenent, xiquitín, encena el foc.
Ingredients. Mira, jo he llegit un llibre. Ho he anat de tant. Un quilo de coll de xai.
Un quilo.
Sí, a la carnisseria que us ho talli de trossos, amb mos i carn i tot.
Molt bé.
I vosaltres a casa ja ho talleu a trossets. Necessitem una ceba grossa, un parell de tomàquets, dos grans d'all, una fulla de llaurer. Aquí posa un rajolí de vinagre.
Bueno, si ho posa...
Sí.
M'ho hem de dir.
Un rajolí de vinagre, que és per treure el gust del bé, saps? Que a vegades diem, oi, té gust de bé. Pues,
sí, perquè l'acaben de matar, de fet, eh? Sí. Fa poc que l'acaben de matar. Clar, i la carn és tofenta.
Això mateix.
Molt bé.
Un rajolí de vinagre. Aigua i oli.
Molt bé. I sal.
I sal.
Ah, veus? Com jo ho sabia.
I una mica de farigola.
Farigola?
Sí.
Ai, mira.
Perquè així també és un aroma que agrada a les carns aquestes, també.
Molt bé. Molt bé, tenim els ingredients. Anem ja ràpidament. La preparació.
Pues mira, posem la cassola al foc amb oli. Allà hi fregim l'all. Perquè si ho deixem en quatre ens el podem menjar i la canelleta o els grans. Jo no m'agrada trobar l'all sencer mentre menges.
Ja.
Pues el fregim. Com el tinguem ja rosset, el traiem.
Ben fet.
I deixem la fulla de llaurer, i posem la carn, la salem, la pebrem, una miqueta, sal i pebre, i l'anem fregint. I tirem, havia deixat que també es posa pastanaga.
Pastanaga.
Sí, perquè jo com que no el puc tallar, que feu la d'aquella que és congelada a trossets.
Molt bé, molt bé. Recordeu, cuina adaptada amb la Teresa Diviu.
Posem la pastanaga que es vagi enrossint. Al cap d'un rato que veiem tot això, i poseu també la ceba a trossos. Allò a trossets. No cal ratllar-la, no, a trossos.
A trossos.
Després que s'hagi enrossit tot això, hi poseu el tomàquet, també. Poseu els dos tomàquets a trossos, també. Poseu a taquets, allò, a tacos, també, allà que es vagin fregint. Com veieu que quasi bé està, hi poseu un rajolí de vinagre. I poseu també, mira, cobriu-lo tot amb aigua, que tingueu calenta ja a part, allò que hagi d'això, ja li poseu calenta, que vagi fent el xup-xup. Ha de fer una hora de xup-xup.
Molt bé.
Que voleu això acompanyar-ho amb patates, i tireu patates i serà un estofat. Que no voleu d'això, doncs mira, quan s'hagi passat l'hora, si voleu traieu el tall i aquell, tot aquell d'això que hi ha, la ceba, el tomàquet i tot, ho passeu per tubs i ho acompanyeu a part com una salsa.
Molt bé. Clar que sí.
Això vosaltres mateixos. Si ho poseu acompanyar amb patates, però mira, el plat ja és un plat únic que així ja us alimentarà.
Agafeu quatre olives i cap al plat, cap dintre, i tots hem dinat com uns reis.
Això, i un iogurt o una fruita de postres.
Bueno, cada un, eh? Jo sempre aconsello el fruit sec. ametlles, avellanes...
Sí, bueno, això qui pot menjar?
I un rajolí de moscatell. Eh?
No es cuida bé el tios.
Molt bé, doncs, aquest és el plat de la Teresa Diviu i aquesta és la notícia que ens porta al Cercador i aquesta la seva sintonia, que també riem cada cop que la fiquem. Cercador, què ens porta? Aviam, deixa'm veure. Porto què ens porta?
Tres notícies i una d'elles m'ha deixat molt flipant, eh?
Molt bé, frapat. Molt bé. Detecten nivells de cocaïna a l'aire de Barcelona i Madrid. Jo ho havia sentit a l'aigua. Sí. Però a l'aire ja, vull dir, ja tenim cocaïna volant pels cels. Aviam, sí, què ens expliques?
Per això t'he dit que m'ha deixat una miqueta flipant.
Molt bé, digue'm.
A veure, a l'aire de Barcelona i de Madrid conté diverses drogues en suspensió. Entre elles destaca la cocaïna. Un estudi del Consell Superior d'Investigacions Científiques en què s'ha mesurat la qualitat de l'aire de dues estacions convencionals de control i vigilància d'aquestes dues ciutats d'Espanya, en la qual es publica dijous en línia en la revista Analytical Chemistes. Els investigadors volien desenvolupar un mètode analític específic per detectar drogues en l'aire i poder disposar d'eines per detectar que permetin a avaluar el seu consum de forma ràpida. L'estudi elaborat entre els departaments de Química Ambiental i de Geociències de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Anàlisi de l'Aigua ha detectat en l'aire dues de les dues ciutats fins a 17 compostos pertanyents a 5 classes de drogues diferents.
Doncs ja ho sabeu, si voleu drogar-vos ho teniu molt clar. Aneu cap a fora, a la terrassa, us tombeu a terra i comenceu a respirar. Que teniu droga. Drogues suspendides en l'aire i que val la pena. Haureu d'estar unes quantes hores, perquè si no, no fa efecte. Molt bé, tenim més coses. Que les infermeres no, que diu el Jordi Puig, que ja no ens don temps. La pastilla de l'endemà es vendrà a les farmàcies sense recepta. Notícia important i interessant.
La ministra de Sanitat i Política Social, Trinitat Jiménez, ha anunciat que l'anomenada pastilla de l'endemà es vendrà a les farmàcies sense recepta mèdica i a dones sense limitació d'edat. Jiménez, que ha dit que la mesura es farà efectiva d'aquí a 3 mesos, ha emmarcat la iniciativa dins l'estratègia de salut sexual i reproductiva que prepara juntament amb el Ministeri d'Igualtat, amb l'objecte de reduir els embarassos no desitjats i avortaments. L'anunci ha tingut lloc en una roda de premsa conjunta amb la ministra d'Igualtat, Viviana Aido, que ha assegurat que ambdós departaments ultimen el text d'estratègia que incideix en la prevenció, la informació i l'accés als mètodes anticonceptius, així com l'educació sexual.
Doncs molt bé, Claire Delgado, gràcies per haver instruido un poco más, porque en francés, Roset, tampoco no. Si me dice, si no me traigo a la Claire,
no
puedo hacer nada. I mira com riu ella, el francès Roset, el president de Creu Roja. Home, clar, però si és el que ha de ser.
És que, a més, volem muntar altres coses per celebrar el 150 aniversari d'aquesta batalla. És una data gran i molt significativa per Creu Roja i estem preparant alguna coseta. No està encara prou definit, però pel mes de juny volem celebrar-ho. Commemorar-ho, vaja.
Ens hem deixat al tinter moltes coses. Sí. Però amb el compromís de Creu Roja de venir un cop al mes, amb el compromís, he dit de Creu Roja, un cop al mes aquest vindran seria al programa alguna persona com la Claire o d'altres voluntaris que ens explicaran què passa a Creu Roja cada mes.
Ja saps que en converses que hem tingut tu i jo, aquesta seria una de les meves grans objectius, que tenir un espai que ja ens el dones tu, però la dificultat està en trobar doncs
el moment, Francesc.
Gent que vulgui.
Molt bé, tinc el Jordi Puy una mica nerviós ja. Teresa Diviu, és nerviós el Jordi, eh?
Sí, no, tranquil, Jordi, que la vida són 4 dies.
I 2, dormim. Gràcies, sí. Teresa. Gràcies, Alfredo Ángel Cano Toledo.
De todos los santos.
Hasta la semana que viene.
fins la setmana vinent.
Gràcies, Jordi Puy, el que els ha parlat, el Xavi Casas. Hi haurà una mica de música que podem dedicar-lo en aquest programa perquè és la mort d'un gran cantant, com a mínim per nosaltres.
Sí, el Chico Solitario.
Sí, a l'Antonio... A l'Antonio...
Antonio Vega.
Antonio Vega. Ahí queda eso. Os dejo con Antonio Vega. Fins la setmana vinent.
En el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar, y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar. Solucionar, se dejaba.